Camins.
La pluja que cau, pluja d'estiu sobre la terra, pluja nocturna, la foscor i la calidesa i el torrent de passió. Aquesta és una frase preciosa de James Joyce, una visió poètica i positiva de la pluja, la que jo tinc, per cert. Segur que Mary Jo no hi està d'acord, però Servidor sempre serà una mica més feliç i més melanconiós els dies de pluja. A través dels vidres de l'estudi és preciosa, per cert. Dins farem ràdio, des de ja. Si Paula baixa el to, el fader aquest, doncs vol dir que he de dir bona vesprada d'aquest dimarts 24 de maig del 2022.
Dia 1 després de...
Pedro Lupi, educador, divulgador, i ens va presentar ahir el seu projecte Emociones Creatives per poder desenvolupar habilitats que ens facin competents emocionals. Que no ho som, no ho som, moltes vegades no ho som. Una xerrada amb una persona experta i entusiasta, i crec que val la pena recuperar-la perquè en el fons tot tenim aquest repte, oi? El de gestionar bé les onades d'emocions que ens venen. Dia 1 també després de la Carla Buigas i el seu Fil en Prim, l'acabem d'escoltar en el butlletí, ahir va estar amb nosaltres, l'escoltarem a les 9, una passejada per camins alternatius, els que ens proposa la Carla Buigas, en aquest cas ens va portar un tema molt de moda, la monarquia i la boda del rei, la reina, la Leti i el Pertegaz. Moltes gràcies per triar-nos! Per fer-nos costat, encetem aquí i ara el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Continguts, continguts per tot arreu.
Avui, per començar els camins...
Avui volem conèixer més sobre la vida i l'obra d'un dels primers escriptors catalans de tots els temps, Jacint Verdaguer. Ho farem amb Àlvar Valls, que ha publicat la novel·la Entre l'infern i la glòria, que hi retrata una vida, la vida del nostre protagonista.
Continuarem amb...
Nova edició del T'espero lluny d'aquí, amb l'experta en viatges Mònica Padrol, versió viatges. Després del mini-estiu que hem viscut aquest cap de setmana, us plantejarem destins ideals per passar dos dies allò perfectes, meravellosos.
I arribarem a les 9 de la mata.
Rosario Santamaría, que com sabeu ens ajuda a portar endavant la nostra secció Economia en Valors els dimarts. Luxe, alegria, ritme, economia, Rosario Santamaría. Avui celebrarem també el 30è aniversari de Buf. Sabeu allò que es posa al coll, que és com una mena de... Saps? No sé com descriure-lo, és com una tela que t'envolta el coll, els bufs. Doncs vindrà el Modena Cara, que n'és la responsable de persones d'aquesta empresa, Buf. Tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Us agraden les escapades ràpides, les escapadetes de cap de setmana? Allò, un cap de setmana, unes mini vacances, agafo el vol, marxo, torno, visto y no visto... Paula, a tu ni t'ho pregunto, perquè és la teva vida, és la teva naturalitat i la teva quotidianitat. Doncs avui tenim aquesta edició del nostre espai T'espero lluny d'aquí, amb l'experta en viatges Mònica Padrol, ens portarà aquests suggeriments, i és el que us preguntem, si us agraden les escapadetes ràpides o sou més de sofà, que també és legítim.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
La Paula i els comentaris sota voce. Qui us perdeu, amics oients? L'he de convidar a fer micro un dia, a veure què passa. Dimarts, el Pau i jo hem estat tallant fruita tota la tarda per oferir-vos ara mateix una Macedònia variada, fresqueta, amb la pluja, que és ben maca. A veure si us agrada, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts i mig que passen de les 8 de la vesprada. Àlvar Valls, bona vesprada.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, encantats de saludar-te. Àlvar, som conscients, en general, de la importància de la figura de Jacint Verdaguer en la nostra cultura?
Bé, jo diria que hi ha de tot, però en general passa pel cantó baix, diguem. Mm. No sé ben bé per quin motiu, però no se li acaba de fer la importància doncs, que va tenir com a escriptor.
Molt bé.
En el seu
En el seu moment, evidentment, i segurament la influència en les generacions posteriors, sens dubte. Ara, avui farem aquí una mica de justícia i farem aquesta reivindicació de la figura de mossèn Jacint Verdaguer. Ens acompanya Àlvar Valls i Oliva, que és poeta, escriptor, traductor, periodista, corrector, professor, activista polític català. Ha fet moltes coses a la seva vida, molt interessants, vivències molt potents, les d'Àlvar, que ja hem saludat. Una obra i una vida interessant, la seva. Però avui l'hem saludat i volem destacar una de les seves passions, la figura de Jacint Verdaguer. De fet, ell és documentalista especialitzat en aquesta figura històrica. Àlvar, ara de seguida parlem del llibre pel que t'hem convidat, però d'on et ve aquesta passió per la figura de Jacint Verdaguer?
Bé, no ho sé, més que passió, és un interès de conèixer-lo i de divulgar-lo. Hmm. Tant com a escriptor, com pel que fa al seu significat cívic i fins i tot polític.
Molt bé.
En podem parlar.
Sí, i tant, i tant. Doncs avui volem presentar-vos el llibre Entre l'infern i la glòria, del qual el nostre convidat n'és autor i que està editat per 1984, aquesta editorial. Es tracta d'una novel·la que narra la vida, també l'obra, com dèiem, de Jacint Verdaguer, un dels primers escriptors catalans de tots els temps i, a més, el més representatiu de la renaixença literària catalana. Vull destacar, Àlvar, si em permets, la cita que obre tot el llibre, que d'alguna manera el presideix, una cita de Salvador Espriu que diu: Verdaguer és una figura que crema així que es toca i es fa impossible no apassionar-s'hi. Per què crema? Per què apassiona tant?
Bé, és difícil contestar això, però és un personatge que quan hi entres, poc o molt, en la seva vida i en la seva obra, és a dir, amb les dues coses, sovint resulta magnètic. Uh-huh. Vol saber-ne més.
Sí.
I bé, això és el procés que em va passar a mi, ja grandet d'edat, perquè de jove, jo soc de la generació del maig del 68, uh-huh, entendre'ns, de jove jo no el valorava poc. N'havia rebut molt poc o gens a l'escola.
Sí.
I pel meu compte, doncs, bé, ja vaig intentar descobrir-lo, però em va costar molt. I veia, doncs, aquelles fotos en blanc i negre d'una sotana.
Sí.
I realment no m'interessava gens per aquest motiu i per d'altres. Però sabia que era un gran poeta. I havia intentat diverses vegades començar, doncs, a llegir-lo, però uh-huh, em vaig equivocar. Vaig començar per l'Atlàntida.
Sí.
Verdaguer no s'ha de començar mai per l'Atlàntida, que és una obra dura i difícil de pair, en tant pel que fa, doncs, a l'argument, als personatges i a la llengua. S'ha de començar per altres poesies més senzilles i fins i tot per la prosa.
Molt bé, molt bé. Doncs aquí queda feta aquesta recomanació per si algun dels nostres oients, doncs, vol apropar-se a aquesta figura, que segur que és una bona idea. L'Atlàntida, en aquest cas, millor deixar-la per més endavant. I com va sorgir la idea d'aquesta novel·la Entre l'infern i la glòria? Com et va venir aquesta inspiració i com la vas treballar?
Sí, mira, des de fa més de 15 anys, amb la Roser Carol estem treballant en un doble treball documentalístic,
sí,
que és el dia a dia de la vida de Verdaguer, és a dir, recollir tot el que se sap de cada dia de la seva vida, diguem,
sí,
cada dia del qual se'n sap alguna cosa, evidentment,
clar,
del que feia, on era, què es deia d'ell a la premsa, a quins actes es feien, etc. I, per altra banda, la bibliografia de Verdaguer i sobre Verdaguer, que és una cosa immensa.
Uh-huh.
Aleshores, aquest treball el tenim ara per... Hi ha la cronologia pràcticament per publicar,
sí,
molt aviat,
molt bé,
i la bibliografia d'aquí un any, per entendre'ns.
Molt bé.
Aleshores, bé, fent aquesta feina, que en la Roser Carol i a mi ens va semblar que l'havíem de fer perquè no existia un dia a dia de Verdaguer,
mm,
i no existeix, sobretot, una bibliografia completa, tant dels treballs d'ell com sobre ell,
sí.
Fent aquesta feina em va passar pel cap de fer una novel·la, perquè els apunts ja els tenia, per dir-ho així. I la novel·la és una manera, doncs, de fer divulgació d'un personatge com Verdaguer. Vaig veure que era un personatge que si no existís, els novel·listes l'haurien de crear, perquè la seva vida li van passar, doncs, moltíssimes coses, i coses molt grosses.
Uh-huh.
Això a part de la seva feina d'escriptor, no?
Sí.
I tant. Bé, d'aquí va venir. I vaig estar 3 anys escrivint-la i la vaig publicar.
I tant. Avui m'he estat documentant una mica, tot i que tenia coses al cap, sobre aquesta vida, i realment és que és una vida en què li passen, com tu deies, moltíssimes coses colpidores, moments, oficis molt intensos en la vida de Jacint Verdaguer. Tu dius que la vida de Verdaguer va ser un infern i alhora un doble procés d'ascensió a la glòria. La glòria terrenal del poeta i la glòria celestial a què aspirava com a cristià, no? Com a sacerdot cristià. Sí. Ens pots desenvolupar una mica aquestes idees?
Bé, ell tenia sempre el que els estudiosos n'han dit, tenia sempre al cap el que els estudiosos n'han dit, la lira i el calze. La lira és la poesia i el calze és la seva vocació religiosa.
Sí.
Aleshores, hi havia fins i tot una lluita interna amb ell mateix, com es nota molt, amb la, per exemple, en la correspondència, que s'ha conservat molt abundant, la correspondència de Verdaguer.
Sí.
Amb amics d'ell, com en Jaume Collell, canonge de Vic, que eren amics íntims i amb els quals, doncs, ell se sincerava.
Uh-huh.
Aleshores, bé, la seva trajectòria va ser sempre marcada per això, per la lira i el calze, per l'ascensió a la glòria. Ell era poeta i volia ser, és a dir, tenia poc o molt, més aviat més que poc, tenia el sentit, doncs, que tenen els escriptors, doncs, de voler que la seva obra tiri endavant i sí. Sigui coneguda, no?
Uh-huh.
Però tenia també l'esperit religiós, era un capellà que s'ho creia, si em permeteu dir-ho així.
Sí.
I aleshores, doncs, va tenir, doncs, un interès molt gran en fer caritat als pobres, i per això era conegut a Barcelona i a tot Catalunya, en aquest sentit.
Uh-huh.
I ell vivia en un palau, perquè era un domèstic, capellà domèstic del marquès de Comillas, a Barcelona.
Sí.
Vivia en un palau, però feia caritat als pobres. Entrava a les cases dels pobres i, bé, amb diners del marquès feia caritat. El marquès tenia una quantitat bastant important destinada amb això, a la caritat. I ell va ser el capellà, doncs, que ho va repartir.
Molt bé.
És com avui, doncs, no ho sé, les grans entitats bancàries, etc., tenen allò que en diuen l'obra social, no?
Sí.
Doncs és ben bé el mateix. El que passa que llavors no es dedicaven, doncs, a fer, no ho sé, a contractar grups de teatre, per dir una cosa, sinó a tenir aquesta caritat en la línia de l'Església d'aquell moment, que creia que amb la caritat se solucionarien els problemes socials, cosa que posteriorment es va demostrar que no. En vida de Verdaguer, doncs, ja hi va haver els grans atemptats anarquistes del Liceu, de la bomba del processor de Corpus, etc. Verdaguer deia que això era influència del dimoni i que amb la caritat se solucionaria.
Uh-huh.
Bé, no m'estic més, però no...
No, tranquil. Si et sembla, canviem una mica el terç, perquè vull esmentar-te una sèrie de paraules. Mira, te les dic. Serso, andante, largo, presto, intermezzo, lento, moderato, entre d'altres. Què són aquestes paraules, Álvar, i què tenen a veure amb la teva obra, amb aquest llibre Entre l'infern i la glòria?
Mira, això ho vaig fer una mica per adornar el llibre. Aquestes paraules remeten als temps d'una sinfonia.
Sí.
I és clar, jo veig la vida de Verdaguer una mica com això, com una sinfonia, i vaig anar intercalant amb la novel·la. Cal dir, doncs, que és una novel·la molt llarga, fa 1.000 pàgines, i en la qual també hi ha els intermezzos, que aprofito perquè són dues obretes de teatre, una per Teatre de Titelles i l'altra és una obreta amb 6 quadres, que vaig voler introduir a la novel·la,
sí,
en la qual també surten moderadament poesies de Verdaguer. Per tant, a dins d'aquesta novel·la hi ha la prosa pròpia de la novel·la, la poesia i el teatre.
Molt bé. És la història d'un geni de tarannà torturat, sempre insatisfet, resolut. Clar, és una mica com el tòpic, no, Álvar? La de l'autor, la del geni torturat, la del geni que és capaç de generar bellesa, però no de gestionar, doncs, els seus propis sentiments o els seus propis esdeveniments, no?
Sí, sí, sí. Ell es deixava endur molt pel seu caràcter nerviós i nerviut, diguem. És a dir, qualsevol cosa se li feia una muntanya i bé, ho resolia per la brava, fos de qualsevol manera, doncs, que sortís. Era una persona, jo la novel·la me l'imagino, com que en determinats moments se li infla una vena que té al front,
sí,
i quan li passa això, doncs és capaç de qualsevol cosa.
Uh-huh.
Cal tenir en compte que quan es va enemistar amb el seu bisbe,
sí,
el doctor Morgades, bisbe de Vic, va fer una sèrie d'articles a la premsa denunciant la situació en què ell creia que es trobava.
Uh-huh.
Que és una situació injusta, doncs, d'atac per enveges, per diverses coses, diguem.
Sí, sí,
això
sí,
va
sí.
Dur, això el va dur, en un moment determinat, va desobeir el bisbe, i el Tribunal Eclesiàstic de Vic el va condemnar, li va treure les llicències eclesiàstiques. Va estar 2 anys sense poder dir missa, que era el que més desitjava ell.
Uh-huh. Acompanyant el relat, ja per anar acabant, Álvar, si et sembla bé, apareixen episodis de la vida del poeta emmarcats en la Barcelona de l'època, en plena expansió industrial i urbana, l'ascensió del regionalisme, la segona carlinada, el memorial de Greuges, les interioritats dels Jocs Florals, l'exposició universal del 1888, tu deies la bomba de la processó del Corpus, les seqüeles de les guerres d'Àfrica i de Cuba, també la relació de Verdaguer amb la família reial. Clar, realment, a part de conèixer més sobre la figura de l'escriptor, el lector també troba aquest relat, no?, el d'un temps històric concret que també va apareixent en la novel·la. És així, eh?
Sí, i centenars de personatges reals que intento, doncs, reproduir-los a la novel·la. Naturalment és volgut. Vaig voler que, a més d'una pinzellada biogràfica de Verdaguer, el llibre fos una pinzellada de la Catalunya del segle
XIX, sí.
De la segona part del segle XIX,
uh-huh.
No només de la Catalunya, sinó també de València, de Mallorca i de tots els llocs on Verdaguer va visitar, que no van ser pocs, des de l'Havana fins a Sant Petersburg, passant per París o al nord d'Àfrica.
Uh-huh. Doncs Álvar Valls i Oliva és un poeta, escriptor, traductor, periodista, activista polític també. Avui ens ha presentat el seu llibre Entre l'infern i la glòria, editat per l'editorial de 1984, on narra la vida i l'obra, com deien, de Jacint Verdaguer, un dels primers escriptors catalans de tots els temps, i que pinta aquesta novel·la apassionant com era la vida de com va ser la vida de Jacint Verdaguer. Àlvar, mil gràcies i molts ànims amb aquesta tasca que esteu fent.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, pausa i marxem lluny d'aquí, molt, molt, molt lluny.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 7:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Camins.
De les altres monarquies, uh-huh. I segurament que les altres cases reials també han tingut uns casaments estupendos. Aleshores, jo crec que has de tenir molta pressió a l'hora de planificar.
Amb Rafa Sanahuja.
No t'has de quedar enrere, has d'estar a l'alçada.
No, has d'estar, no pots fallar en res.
Exactament, ha de ser mil·limètric.
I estaràs en boca de molta gent, i de gent sí. Molt guai i molt important. Sí.
I altres persones que expliquen coses. T'espero lluny d'aquí.
Tres minuts i arribarem a 9:15. Continua la pluja aquí al barri de Sants, a tota Barcelona. Us retransmetem en directe. Cauen moltes gotes, el barril s'està mullant, el barril aquí de l'assador de Lugo, que és com casa nostra, pràcticament. I nosaltres que estem contents de rebre un cop més en aquest estudi a l'estranya pareja arribada des de la Basílica de la Mercè. En aquest cas, avui, en principi, no parlarem d'això, de la Mercè. Bueno, no ho sé, perquè mai se sap. Tenim aquí el pare Fermín Delgado. Pare Fermín Delgado, bona vesprada.
Hola, bon vespre, què tal?
Com estàs? T'has mullat?
No, una miqueta únicament, perquè vaig portar el paraigües. Clar, ah? La senyora Padrol no volia.
Ara saluda a la
Padrol. Ella és impermeable, però jo no.
Ara saluda a la Padrol. Saps què passa, Fermín? Que jo el paraigües em sembla l'invent... Bueno, Mònica Padrol, bona vespre.
Pots repetir això de la Padrol? M'ha encantat.
Què ha passat?
Porque leí un dia en una revista que solo las divas se las llama por el apellido. I a mi mai m'havien dit això de la Padrol. M'ha encantat.
Jo sempre he dit moltes vegades...
La Calas, la de Nes...
I escric la Padrol a les xarxes socials també, quan li passo a la Maria José.
Ah, sí?
Les coses, dic, avui la Padrol,
I
la Padrol.
I jo sin assabentar-me, doncs, em sembla
ja
perfecte.
Jo us vull compartir amb vosaltres una reflexió que jo crec que ajudarà molt a tot Catalunya i Andorra, que és que per mi el paraigües és l'invent més ridícul del món.
Absolutament, o sigui, d'acord.
Jo crec que en el segle XXI, venim del segle XIX, de mossèn Jacint Verdaguer, doncs 100 i pico anys després, que l'únic invent en el, que hem arribat a fer viatges comercials a la Lluna,
sí.
O sigui, que l'únic invent que la imaginació humana i la inventiva hagi arribat és posar-te un tros de parapeto a dalt per no mullar-te, em sembla... No
Rafa,
sé, aquí hem punxat com a humanitat.
T'ho dic de tot el cor. Sí. T'estimem, et respectem.
Sé.
Pots continuar, però sincerament no crec que,
no,
que
el padre
els
Fermín
es mereixin aquesta dissertació sobre les paraigües.
Quan et poses filosòfic en aquests dies de pluja,
absolutament.
Dones por.
Però Rafa, explica la veritat.
I sense pluja també, és pitjor encara.
De què volies fer el programa, t'espero lluny
d'aquí?
Ah, sí.
No,
quin destinació m'has demanat?
Jo t'he dit aquest matí, via WhatsApp, en les nostres meravelloses converses a la velocitat del rayo, hi ha un dia penjaré un tros de conversa a les xarxes. Escolta, jo he dit, bueno, venim d'un mini estiu que hem passat aquest cap de setmana, amb unes temperatures d'agost profund, allò insuportables, dutxa cap aquí, dutxa cap allà, suant tot el dia, i he pensat, bueno, molta gent haurà aprofitat per anar a la platja, per anar per allà, per banyar-se en piscines de lona, tal vegada, a lo millor, gent que controla el ritme tècnic del programa. Doncs, i he pensat, bueno, dona'm destins d'aquelles d'escapades
parlem,
de cap de setmana.
Parlem d'escapades lleugeres, de sol, de calor. Doncs pues bueno, per a veure, no parlem sempre que la ràdio és actualitat. Vinga, va, jo et faré feliç i podem parlar de sol.
Em faràs feliç.
Et faré feliç, mm-hmm. que és molt més agradable que parlar de pluja.
Explicat, la felicitat
és... Perquè si no, vamos, és que si no començaràs a cantar...
A mi la pluja em fa feliç, la pluja. Ho he dit al principi del programa. A mi la pluja me va.
Et motiva, totalment. Ho estem patint en directe amb aquest mateix.
Vinga, va, doncs...
Vinga, destins de sol.
Va, va. Ah, de sol, vale.
De sol, de calor, sí. De sol, d'escapada curta.
Sí, sí,
sí. Tot
això
és el que volies. Tus deseos són òrdenes.
Així m'agrada.
Home, doncs està clar, per la gent que vivim a Catalunya, perquè no tothom viu a Barcelona, que a vegades són molt centralistes.
No, pensem... No, per tot Catalunya i Andorra, endavant.
Per tot Catalunya i Andorra,
sí.
Home, el que millor que podem recomanar quan realment tenim un cap de setmana de sol i de calor són destins en què intervengui la natura, la platja ho tenim molt fàcil,
sí.
Tots tenim la nostra part de costa favorita,
sí.
Però jo crec que podem aprofitar per visitar tota la part dels Pirineus. Per visitar el delta de l'Ebre.
Molt bé.
Ara encara que hem tingut molta calor, però que no ha arribat aquestes calorades de juliol i agost.
Què destacaries del delta de l'Ebre? Perquè jo
ho escolto... flamencos.
Los flamencos.
Home, evidentment. Perquè mira, tu imagina't que has estalviat tota la vida per fer un viatge a Kènia, lago Nakuru. El lago de color rosa, que solament es veu el rosa de los flamencos.
Sí.
Però no t'arriba el pressupost. No t'arriba el pressupost perquè treballes a Radio Estelo, per lo que sigui. O perquè has muntat una agència i no t'arriba el pressupost.
Pues
llavors t'oblides de Kènia i te'n vas al delta de l'Ebre.
Una cosa, aquí a Radio Estel hi ha nivells. Hi ha gent que no arriba per res i gent que no para. Jo no sé com
no
ho fan.
No sé. Jo
sé.
Porto, mira, Rafa, jo porto molts més anys que tu
sí,
col·laborant. Sí, tu treballes, jo no. Jo
a veure què diràs ara,
Col·laboro a Radio Estel.
Pateixo
des
molt.
De fa molts anys.
Sí.
I mai he conegut a ningú que li s'obri molt per anar a Kènia, les coses com siguin. Que si tu no expliques ja et dic jo que és mentira.
Bueno.
Però hi ha el bon humor que hi ha.
Molt,
i el bé
molt,
que la passa
molt.
La gent que no pot anar a Kènia, però que va, ara parlant en sèrie,
al delta de l'Ebre.
El delta de l'Ebre és una molt bona destinació.
La Kènia valenciana.
Clar, ho tenim a prop. No, valenciana no.
No, on està això?
Província de Tarragona. Ah. Tu que ja tires cap al Regne de València.
Pensava que estava ja cap
no
a Castelló.
Natura, parc nacional, una boníssima gastronomia, uns preus realment econòmics, pues fantàstic. I si no, a l'altra punta de Catalunya, anem
al Pirineu,
cap al Pirineu, anem sobretot a la part del Pirineu que toca l'Alt Empordà, que a vegades pensem que l'Alt Empordà és solament roses cada que és, aquestes destinacions.
N'hi ha més, no?
Hi ha
més allà.
Molt més, allà a la zona de l'Albera, que realment val molt, molt la pena, clar que sí.
Molt bé.
Ara, Kènia, ai, com el lago Nakuru de Kènia, no hi ha ningú.
O sigui, allò per tocar platja i muntanya tenim Delta de l'Ebre i després Pirineu.
Clar, Pirineu, i sobretot l'Alt Empordà, ara parlant totalment en sèrio, que tenim de les millors platges, ja no de Catalunya, sinó de tota Espanya, i també un paisatge muntanyenc pirineic realment fantàstic.
Això si no volem sortir de Catalunya i volem fer aquest turisme de...
Tu has demanat proximitat, jo t'he servit
proximitat. Però ara podem obrir una mica més el ventall.
Bé,
i jo et dic una cosa, em poso sobre la taula, reivindico, perquè clar, quan pensem en escapades una mica de cap de setmana, la gent vol desconnectar, vol platja, vol muntanya, però després n'hi ha una part alternativa del món, en el qual m'incloc, a part que jo no faig massa escapades de res, però que jo m'agrada molt el que és la urbe.
Clar, pues llavors pots fer com un grup que tenim ara de Rete Cultural, que està passant 4 dies a Bordeus, i estan gaudint molt de la
Bordeus.
Ciutat de Bordeus.
Això em sona a destí alcohòlic, és possible?
Molt d'alcohol, però d'alcohol de gran qualitat, com són els vins de Bordeus.
De degustació,
però tu parlaves de la natura. Quan varen fer un viatge a Bordeus al novembre, van fer la ciutat. Ara, com fa bon temps, ja és una caloreta de primavera, pues han anat cap a l'Atlàntic a visitar la duna de Pilat. Tu saps que a Europa...
La duna de Pilat?
A Europa hi ha una duna de sorra que es diu Pilat, perquè està a la platja de Pilat, molt a prop de Bordeus, que és una duna impressionant, que es puja amb una escala de fusta i tens una vista que sembla que estiguis al Sàhara. I estàs a prop de Bordeus, i a Bordeus hi ha bon vi... i al Sahara no. O sigui que per tu la destinació ideal.
Jo crec que sí, perquè jo al Sahara no duraria ni 5 minuts.
A Bordeus te poses una sombrilla, un camello de cartó i mandes una foto de que estàs ahí en el Sahara.
Exactament.
Por todo lo alto.
Exactament.
Rafa, tu quan creus que durarem aquest programa? Jo penso que arribarà un moment que algú dirà, mireu, sou uns impresentables, no esteu parlant ni de turisme ni de destinacions, esteu marejant a l'audiència, esteu tornant boix al pobre Rafa Sanahuja.
No, tot el contrari.
I ens fotran al carrer, però bueno, mireu bé que ho hem passat.
No, et dic una cosa, hem superat molt moltes proves de foc en aquest programa i no hem rebut cap trucada...
Pues escolta, a llavors estem perdent facultat. Jo crec que tenim que ara un pas més enllà.
Jo crec que el que estem fent és realment revolucionar la ràdio una mica, que és el que es toca.
Però jo penso que una mica de risc a la vida a vegades...
Home, i tant, sempre. I no deixar-ho tot allò lligat. No, s'ha d'obrir. Com passa amb aquesta meravellosa secció i amb les vostres visites. Va, Fermín, va fer-nos una aportació. Primer que se't passi pel cap.
Primer que se me'n passi pel cap. Hombre, està pensant en la canonja, al costat de Vilaseca.
La canonja? Perquè, no, que
mira, jo recordo la canonja perquè todos los domingos por la mañana cuando era niño iba con mis padres al mercadillo.
Ah, al mercadillo.
Era divertidísimo.
¿Qué trobaves allà?
Era como un zoco. Hablando de zocos, mira, tenemos el zoco también de Estambul, por ejemplo, así que pasamos de uno a otro. Pero hay diferencias.
Está introduciendo de una forma muy sutil y muy, muy correcta el pelegrinaje a Turquía de la Basílica de la Merced.
Ahí está.
17 al 26.
Ahí está. Por no hablar del año que viene al Cairo.
Quedan brasas, totalmente. O sigui que...
Doncs ahí queda feta la...
Rafa, t'invitem a viatjar amb nosaltres a Egipte quan fem Egipte.
Sí, vols dir que jo encaixaria.
Disfressat de mòmia a la maleta.
Sí, com a mòmia, jo crec que sí, que seria la meva... La Paula en riu perquè em veu molt gran.
La Paula la portem cap al Nil i fem un programa des del nostre vaixell del Nil, fantàstic.
Llavors que de sobte algú em digui a la cara ets una mòmia quan ella ho pensa constantment. Nos li ha semblat molt bé, molt bé. Ai, Paula, com
ets una mòmia molt saludable, que estàs molt mono i molt brusillat.
Estic molt...
Sí?
És que avui... sembla un Ramses, segur.
No sé què semblo, però estic molt moreno. No sé què està passant.
Clar que sí.
No sé què està passant. Nois, Fermín, Pablo, Fermín Delgado, t'escoltem dissabte en l'Eucaristia de la Mercè. Mònica, ens veiem.
Setmana que ve jo estaré de viatge amb un grup a l'Alsàcia, o sigui que el pare Fermín us farà el programa de dia a la Mercè, i jo us escoltaré online.
Vale.
O sigui que cuidado de lo que dieu de la Pedrol,
Que no et fem una truca. Fem una trucada, no ho descartis.
Bueno, estic oberta a tot.
Moltes gràcies per la visita, per aquests destins, per aquesta complicitat fantàstica.
Gràcies a tu, Rafa, com sempre.
Nosaltres que respirem una mica i ens tornem a revolucionar amb la Rosario Santa Maria i l'Economia en Valors.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Camins.
Desde Tenerife, una hora menos en Tenerife. Aquí son, llegamos ahí 10 de las 8, pues allí un poquito menos.
Una hora.
Exactamente, justo una hora. Un poquito menos, justo una hora, 60 minutos clavados. Pedro, sí, seamos concretos.
La bona vesprada a Ràdio Estel.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Rosario Santa Maria, bona vesprada.
Home, això de bona, Rafa, no
bueno,
sé,
però segons com
m'he
mires.
Mullat molt,
bueno, vale,
sembla
si
un mullat, patito.
Si t'has mullat, no, fa, això no té cap gràcia, però la pluja, tu no li veus l'encant a la pluja?
No, perquè jo ja no creixo.
funcionar. O sigui, encara que plogui, jo continuo igual. No sé com les plantes, de veritat. És que tenim 38 anys, ja no creixem més.
Jo tinc més que tu. I escolta una cosa. Els que tenim ànima de poetutxos de segunda, la poesia... Ai, la poesia, la pluja és poesia.
La pluja us agrada. Bueno, a veure, està bé, perquè així no tindrem sequia, no? No tindrem, com es diu, sequia en català?
Sequera.
Sequera, gràcies.
Bueno, Rosario, com has passat aquest cap de setmana, a part de suant com un pollastre?
Ostres, és veritat. Doncs mira, diumenge vaig celebrar Santa Rita, Gràcia. Home. Jo no sabia que Gràcia es podia celebrar. Doncs sí, sí, a la Casa Vicenç d'Antoni Gaudí. I es veu que és una tradició que ja portava uns quants anys fent-se, perquè hi havia ja un antic sanatori, sí, o una cosa d'aquestes. I molt bé, la veritat és que molt maca, la Casa Vicenç, que està al carrer de les Carolines. L'havia vist per fora, però per dins no. Uh-huh. I bé, molt bé, o sigui, ho vaig encertar. A més, doncs... feia molt bon de temps, allà amb les roses, beneïdes. Molt bé, molt bé.
Molt bon temps, molt bon
sí,
temps.
Sí, diumenge sí.
Així m'agrada que vagis a demanar coses a la Santa dels Impossibles. Suposo que, per tant, que hauràs pregat per el moment de l'economia.
Home, i tant, i tant. És que, a més, tinc una notícia. És que fa mesos que el Banc d'Espanya predica la necessitat d'un pacte de rendes que detalli un repartiment de costos, que inclou no només treballadors i empresaris, sinó també pensionistes i funcionaris. El president del govern, Pedro Sánchez, també va llançar el 2 de març la idea d'un gran pacte de rendes per evitar caure en una espiral inflacionista, encara que el cert és que després del gran anunci, l'executiu no ha portat cap iniciativa concreta per desenvolupar-lo.
La COE tampoc no s'ha mostrat receptiva, Rosario, i els sindicats reclamen més intervenció del govern. Per què és tan important aquest pacte de rendes? Explica'ns una
mica. Mira, es necessiten acords entre els agents socials i el govern per fer front a la crisi econòmica que estem patint de manera més justa i equitativa. De fet, el Banc d'Espanya ha reclamat el pacte de rendes, a mi aquest no m'agrada, per evitar que es desencadeni una espiral d'increments de preus i costos empresarials. Així que això del pacte de rendes és molt important.
És molt important.
Apunta tu, Rafa, que el que aprenem.
Sí. M'ho apunto com a cosa destacada en la meva vida, pacte de rendes. Mentrestant, el 38% dels autònoms d'Espanya i el 20% de les pimes no veuen clara la continuïtat del negoci, segons un estudi realitzat per l'asseguradora DAS Seguros, filial del grup alemany Ergo, especialitzada en defensa jurídica.
Sí, l'estudi reflecteix com els petits empresaris perceben majoritàriament que han pitjorat la situació del seu sector en els darrers anys, el 61% dels autònoms i el 49% de les pimes, i temen que empitjorarà encara més en els propers anys. Així ho creuen el 37% dels autònoms i el 29% de les pimes. Segons DAS, l'estudi reflecteix l'enorme incertesa amb què viu aquest segment, que a Espanya constitueix el 99% de les empreses i representen el 62% del valor agregat brut, segons el Ministeri d'Indústria.
De fet, els autònoms enquestats per DAS assenyalen com a principals motius de preocupació la conjuntura política, social i econòmica, 25%, el descens de l'activitat i els ingressos, 18%, la pressió fiscal creixent, un 16%, i l'augment de les despeses operatives, en aquest cas, un 14%.
Sí, i les pimes, a més d'aquests motius, sumen la incertesa sobre el futur, la preocupació per la situació mundial i la pandèmia. O sigui que el panorama...
Panorama desolador. Menys mal, Rosario, que sempre ens quedarà...
¡Ole!
Paula és que està desperta.
Oi.
Sembla que no.
T'he portat una notícia superbona.
Vinga.
La cadena de supermercats Mercadona, propietat de l'empresari Juan Roig, ha augmentat les compres a proveïdors catalans a l'últim exercici, segons un comunicat de la companyia. En concret, l'ensenya va adquirir productes per valor de més de 4.000 milions d'euros, a més de 1.900 firmes catalanes o amb seu a Catalunya, cosa que converteix la companyia en un dels principals motors econòmics de Catalunya. Entre els productes adquirits el 2021 per Mercadona destaquen els 58,5 milions de quilos de fruita a diversos proveïdors de Lleida i Girona. 58 milions. I els productes que ven de Casa Terradellas, Noel i la Selva, entre d'altres.
M'encanta aquesta bona notícia de Mercadona, Rosario, m'has alegrat una mica la vesprada. Ja la tenia alegre, però has avivat el foc.
Veus?
I continuem amb notícies curioses, i és que la hisenda catalana ha aflorat 338,5 milions pel frau fiscal, una xifra rècord.
Sí, la hisenda catalana va assolir l'any passat un màxim de frau fiscal aflorat amb 338,5 milions d'euros, gairebé el 55% més que en l'exercici precedent, a través de gairebé 53.000 actuacions. Han estat molt actius,
Això que el rei està fora, sí.
Sí, sí. L'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats és el que es va registrar més actuacions, amb prop de 34.000 euros. Però, per import, els majors van ser successions i donacions amb 146 milions, el 43% del total, i patrimoni amb 100,8 milions, el 30% del total.
Alhora es va practicar 45 liquidacions per canvis de residència ficticis.
La gent, això fa gràcia.
La gent,
sí,
canvi de residència fictici. Bueno, sí, sí, que van permetre aflorar 28,7 milions, un 97% més que un any abans, en gran part pels impostos de patrimoni.
Molta picaresca, eh?
Bueno, la picaresca espanyola, molta, que sembla ser que a Catalunya
espanyola
també...
Espanyola i catalana.
Ha arrelat,
sí,
també.
Sí,
ha arrelat.
Sí, 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 aquí tothom, mangui, mangui.
No ho saps bé, no ho saps bé. Vinga.
I a més hi ha 25 liquidacions per deslocalitzacions fictícies a l'estranger, o sigui que també n'hi ha d'aquestes.
De tot, que tens de tot.
I 20 actuacions per canvis de residència ficticis a altres comunitats autònomes. Mira, fas viure que vius a un altre lloc encara que tinguis el pis a Barcelona, no sé jo.
De residència.
Això és una notícia molt curiosa, eh, la veritat.
Sí.
Molt curiosa. Escolta, tu per ser on vius, Rafa?
Jo a Barcelona Ciutat, un barri molt quinqui, molt quinqui, l'Esperanza Sur.
Ah, sí?
De, de Barcelona.
Jo ni ho sé.
Tenim al Barajas, tenim al...
On està, això d'Esperanza?
Tenim al Barajas, tenim a Luisma, tenim a tot, tenim de tot.
Doncs que sàpigues que segons les darreres... Continuem amb les notícies curioses,
vinga,
eh?
Va.
Segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la primera ciutat catalana i tercera d'Espanya amb millor renda mitjana anual per habitant és Sant Cugat del Vallès.
Oh, no se podia saber.
No somos naide. I en novena posició està Barcelona Ciutat.
Ja, veure, el
meu
barri...
el teu barri?
No, el meu barri és com l'aldea d'Astèrix. Resiste. Ah. Resiste l'invasor.
Pues ja
jo pensava
ves.
Que Girona estaria abans que la ciutat com
jo
tal.
També, jo també, però està en la 16a posició. Bueno. Encara té dues ciutats catalanes més, eh? Castelldefels i Cerdanyola del Vallès, en millor posició. Jo també, Castelldefels i Cerdanyola del Vallès dins de Catalunya, també. A mi aquest sí m'ha sobtat. Sant Cugat, no. Però aquestes dues, no sé.
No ho sé.
No sé. Potser els gironins no expliquen tot el que tenen, eh? També podria ser.
Podria ser.
I que sàpigues...
Que hi hagués picaresca, aquí,
sí,
també.
I que sàpigues... Bueno, no, perdó, eh? Que si s'estan escoltant. I que sàpigues que Sant Cugat està en 6a posició en quant a ciutat amb menys nens.
Amb més nens?
Sí, quan tinguis un moment, Rafa, tu sí. Cerca municipis més rics d'Espanya a internet, sí, sí, i tindràs dades estadístiques molt interessants. Tu que ets molt curiós.
Moltíssim. I saps quants espanyols són... Aquesta és una pregunta molt random que et faig,
sí,
ara.
Sí, molt random, m'encanta.
Sabem quants espanyols són hàbils en la costura?
Aquesta dada no surt, jo crec, però ja et dic que jo no
m'he
surto
gràcia,
en aquesta
fet gràcia
estadística
a mi mateix.
Ni de broma, o sigui, no tinc gens de traça, cosint.
Doncs de moda i de cosir parlarem amb la nostra convidada d'avui, d'aquí res, segons Falqueta de la Caixa, i la saludem.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Aquesta sintonia i la sonrisa de Paula que em diu adelante, Rafa, puedes hablar.
Ella, com no té mascareta, pot somriure. Perquè jo també et somric, però no, no ho ves. Encara no he fet ràdio sense la mascareta, tu i jo.
Paula, no, home, no, i tant. Paula em parla amb els ulls, és màgic. Bueno, doncs jo començo, ella m'ho diu amb els ulls i jo li faig cas.
No, pensava
arriba.
Que no portava mascareta, però veig que sí.
La porta, però allò... bueno, perfectament posada, Xavi Aguilar.
A la diadema.
Perfectament posada. Arriba el temps per a la nostra entrevista d'aquesta vesprada i avui viatgem fins a Igualada per parlar de Buf, l'empresa de complements per al coll i el cap, que aquest 2022 celebra tot just el seu 30è aniversari, gran fita, i continua com el primer dia. Per a ells no ha passat el temps, vaja. Amb la seva passió pels esports i per un estil de vida urbà, que és una barreja interessant, per gaudir de la vida, donant que el seu claim és Life More Now. Life
sí,
More Now.
Sí, sí. Mira, fundada per Joan Roja, avui dia la seva gamma de productes és molt àmplia i està disponible a 70 països.
Mare
donat de... que hi ha accessoris per a esportistes d'alta intensitat, per a amants del running i o del trekking, i per a aquells que practiquen diverses activitats a l'aire lliure, així com per als que segueixen un estil de vida urbà. La missió de Buf, Rafa, és proporcionar accessoris d'alta qualitat amb un disseny innovador i amb dos valors, entre d'altres, perquè tenen molts més, que fan que sigui una empresa compromesa, que tenen molta cura del medi ambient i que el 90% de la seva producció és local, que això és molt valuós.
Molt valuós.
Es fa a les seves instal·lacions d'Igualada.
A Igualada. Tenen allà el centre neuràlgic. Doncs ja podem saludar per parlar de Buf. Tenim amb nosaltres, mitjançant la via telefònica, Almudena Cara, que és la seva responsable de persones. Almudena, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Gràcies, gràcies per atendre'ns. Estem aquí amb Rosario Santamaría, que ens ajuda a tirar endavant aquesta secció els dimarts. Escolta, abans que res, felicitats per aquests 30 anys al Modena. Contents?
Oh, sí, moltíssim, moltes gràcies.
Bueno, clar que sí. Tinc entès que per celebrar-lo, entre d'altres coses, inaugureu un edifici de 3 plantes i, atenció, 1.500 metres quadrats amb nova maquinària i on teniu previst que hi treballin. Aquesta dada
està molt bé.
És molt colpidora. 140 professionals de la confecció. Ens ho pots explicar una mica, Almudena?
Doncs sí, tal com dius, Rafa, justament aquest any hem incorporat noves instal·lacions. De fet, estem a punt de poder inaugurar un edifici a 1.500 metres quadrats,
sí,
per donar cabuda a les noves incorporacions que necessitem. Estem parlant de 140 professionals de confecció que preveiem poder incorporar entre aquest 2022 i el 2023. Un gran repte, la veritat, que tenim per davant.
Sí, Almudena, el que t'anava a preguntar, si aquest perfil professional es pot trobar fàcilment o hem d'anar comunitat per comunitat i ciutat per ciutat i poble per poble buscant aquests 140 professionals, perquè és una molt bona xifra.
Doncs és un gran repte que tenim. Sembla fàcil perquè quan mires les dades d'atur dius, pues hi ha moltes persones, però professionals de la indústria tèxtil no n'hi ha tants. Hem tingut una situació en el tèxtil en què en un moment es deslocalitzar tot el sector, va caure aquest sector, els professionals que hi havia es van haver de reinventar, llavors els que van quedar amb les poques empreses que ens van mantenir aquí s'han anat fent grans i ens falta aquest relleu generacional. Uh-huh. És a dir, vosaltres sentiu, no?, quan parlàvem dels aprenents a les fàbriques, doncs sí, aquesta figura ha desaparegut. I això també ha fet que l'ofici justament de la confecció estigui desapareixent. Uh-huh. Llavors tenim per davant un gran repte.
És increïble, Home, amb la història que té Tèxtil Catalunya.
De fet, amb la nostra convidada de la setmana passada ja ens deia que és molt important aprendre oficis, perquè realment s'estan perdent. Tothom tira cap a estudis
universitaris
o més conceptuals i el que és l'ofici, el que és el treball manual, el que és l'artesania, doncs s'està perdent i que és molt important. Per tant, el que ens comenta l'Almudena de la seva empresa doncs ens ho confirma i des d'aquí també fem una crida, perquè si la gent s'ha de buscar la vida i volen un futur, doncs mira, hi ha un futur per aquí també. Entenc que amb aquestes noves 140 persones, Almudena, podríeu fabricar gairebé tota la vostra producció a Catalunya. Com ho veus?
Sí. De fet, la idea és aquesta. Nosaltres ara mateix ja fabriquem el 90% de la nostra producció aquí, des dels orígens. Llavors, el que volem és poder incorporar aquest 10% que tenim aquí a la nostra fàbrica d'Igualada, i per això hem impulsat, per una banda, formacions internes per poder capacitar altres persones que no venen del tèxtil de forma interna, i progressivament volem arribar a aquesta producció que tenim externalitzada, tenir-la completament interna. Uh-huh. Llavors, això contem que en els propers 2-3 anys serà possible, sempre i quan, el que diem, no? Tinguem aquests professionals també per poder fer-ho al final realitat.
Uh-huh. Home, i tant.
Això de la producció local, que ara és tan valuós i tothom en parla i no sé què, vosaltres ho heu mantingut des de fa 30 anys, això del tema, no?, de l'aposta per la producció, diguem-ne, quilòmetre zero.
Correcte. De fet, ens hem anat movent o hem anat incrementant instal·lacions, com ara la que us comentava abans, però sempre ens hem mantingut aquí a Igualada. De fet, sempre hem cregut que genera impacte econòmic al territori, és una cosa molt valuosa. També aporta aquest control de producció, de la qualitat. No ens oblidem també els temes de costos logístics. Com deia Rafa al principi, nosaltres tenim molt compromís en el medi ambient i llavors poder reduir aquest impacte ambiental, podem tenir-ho tot aquí controlat. I quasi el més important, també condicions de treball. Saps com tens la teva gent perquè estan aquí. Quan portes produccions a l'altra punta del món, és molt difícil arribar a saber si realment els estàndards que tu creus que han de ser s'estan complint o no. Llavors, Nosaltres des dels orígens ens vam mantenir en una aposta ferma de producció local i aquí continuem i esperem seguir pues, durant molts, molts anys.
Doncs ho celebrem. Sí, sempre és un gust comprovar com amb aquesta naturalitat i no per aquest impuls de la moda, de no quedar-se enrere, de que segurament hi ha una part de màrqueting en vendre aquesta sostenibilitat i aquesta cura, no?, per la terra, pel medi ambient. Ens dona gust descobrir una empresa que ho ha tingut clar des del principi. I dèiem al començament, Almudena, que també teniu, i ho deia jo ara, que molta cura del medi ambient i que fins i tot compteu amb accessoris fets amb plàstic reciclats.
Sí, això va ser un canvi que vam fer i ara farà ja 5 anys. Abans, justament, que, com deies, no?, que tothom comencés a parlar del tema dels materials reciclats, nosaltres vam decidir transformar tota la nostra matèria prima, en aquest cas principalment era polièster, en polièster reciclat, i hem aconseguit pues, en aquest temps arribar ja a fabricar 33 milions d'ampolles reciclades. Hem aconseguit transformar 33 milions, que es diu ràpid també, no?
Sí, Déu-n'hi-do.
D'ampolles reciclades en matèria pels nostres productes.
Una barbaritat.
Bàsicament, pues, sí. Això, sí. Colls, cintes, cap, gorros...
Carai.
I en el packaging ens agrada també explicar-ho, perquè nosaltres creiem que cada cop més els consumidors són els que han de determinar cap a on anem com a societat i llavors és important que quan tu vas a comprar sàpigues, no?, d'on ve aquest producte i com està fabricat i en què. I llavors crec que les empreses que no tinguin això dins dels seus plans veuran que aniran en poca sintonia, no? Al final nosaltres tots som consumidors i tots sabem el que volem valorar. Llavors, nosaltres com a empresa també ho tenim en compte.
És que amb la Covid jo crec que fins i tot això som més conscients, jo crec, amb la Covid.
Sí, la Covid
ens ha tornat molt... En 2 anys hem fet un puf de
sí,
sostenibilitat.
Sí, ens ha obert una mica els ulls de diverses coses, sí. Entre elles jo crec que aquest tema. Jo vull fer només un comentari, lo que és el negoci, lo que és encertar. Perquè, clar, estava llegint, i es explicaves tu, Rosario, que està disponible aquesta prenda, no?, que és allò com una minibufanda que es posa al coll, el buf, que ja... coneixem, no?, el tenim al cap, a 70 països. Un accessori tan senzill, però a la vegada que s'ha extès.
Amb aquesta, ara ens vindria molt bé amb aquest.
Amb
jo que no he portat
potència.
Paraigües, ara poses un alcohol
jo vull,
per no refredar-te i anar al caparró.
Vull mullar-me, no hi ha problema. Almudena Cara és responsable de persones de Buf. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Almudena. Felicitats per la feina que feu i per aquests 30 anys i que pugueu celebrar molts més.
Sí, molts més.
Moltes gràcies als dos per aquesta estona.
Un plaer, un plaer. Gràcies. Rosario, gràcies també a tu. Fins al proper dimarts.
Sí,
espera't i
acaba maig.
Recollirem. Ja acaba maig. Recollim.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Tu és de pluja o de sol?
De sol, ja saps. Avui estàs content, eh?
Estic content.
Mira que bé.
Avui estic content.
Ja sortirà el sol, ja.
N'hi ha cosetes.
Hi ha cosetes?
Vinga, que la nostra pregunta tuitera d'avui.
La pregunta era, us agraden les escapadetes ràpides?
Vinga, sí, a veure què ha dit la parròquia.
Amb el 22%, sí, les faig sovint. L'altre 22%, jo del sofà. Del sofà no em moc.
És la meva opció.
Sí.
Què més?
I amb el 56%, sí, de tant en tant.
De tant en tant. De tant en tant, Paula. Has de ser moderada, moderada, Paula, per l'amor de Déu. Gràcies, María José Mendoza.
A tu sempre.
Demà tenim secció, eh?
Demà tenim secció.
Hashtags. Tenim molt temps per tu demà.
Hashtag la Marilleu, que bé.
Vinga, i a punt d'arribar a les 9 de la nit, l'equip en plena pujada setmanal portant endavant aquest capítol amb paraigües de camins, amb un home amb un moviment de maluc que riete tu de Travolta en fiebre del sábado noche, Pau Massip a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una dona que fa màgia amb les xarxes i ens dona una segona vida virtual. És màgic el que fas, María José.
És màgia.
María José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clave tot plegat. Paula Moreno, les vies de so, el muntatge musical i la planificació de cap de setmana rere cap de setmana. Ara de seguida us actualitzem les notícies amb l'equip d'informatius de la nit. No pararan fins al Pulitzer. Es veig l'ambició en els ulls, sobretot el Pere, que és molt ambiciós. Una salutació especial pel qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, Pol Marçà. Si ens estàs escoltant, guapetón que eres, Pol Marçà. Pol Marçà. I vosaltres, els que ens acompanyeu en directe, bona nit, descanseu, ja sabeu que demà ho tornarem a fer. Què farem, Rosario?
Bona ràdio.
Camins, seguiu-nos.
Havia de dir alguna cosa diferent.
El que tu vulguis, Rosario.
M'he inspirat, si és casa, si és casa que m'he inspirat, aquest silenci,
A més, has dit una cosa que és certa, farem bona ràdio. Per què no sabem fer una altra cosa? Se'ns cau la bona ràdio de les mans.
Em deus un altre muffin.
Bona nit, cuideu-vos.